i no tant de quanta immigració tens. No? Llavors, hi ha moltes variables que influeixen en això, però l'impacte fiscal de qualsevol de nosaltres, vinguis del Marroc, de Bangladesh, de Sabadell o de Sant Andreu de la Barca, per dir-ho així, tots nosaltres fem un impacte que depèn dels nostres ingressos, de la contribució fiscal que fem, i també de l'edat que tenim. No? És a dir, qualsevol de nosaltres, a la infantesa, tenim una contribució fiscal negativa, perquè no treballem i perquè anem a l'escola pública o a la sanitat pública, etc. Llavors, quan entrem al mercat laboral i ja entrem, diguem-ne, paguem impostos, etc. Llavors, compensem aquesta contribució i quan ens fem més grans ja tornem a fer-la més negativa a través de les pensions i la sanitat, etc. No? Per tant, si posem totes aquestes variables juntes, l'impacte de la immigració dependrà doncs, de quins ingressos té, quin nivell de qualificació té, quin nivell de productivitat aporta durant aquesta etapa central de la vida, no? On tots fem una contribució més positiva, i, per tant, també quants anys estarà l'immigrant en el teu país i si arribarà amb una edat de pensió, etcètera, etcètera. No? Per tant, doncs, el que diu el cercle crec que està encertat en el sentit que, de vegades, l'impacte fiscal pot ser molt positiu sempre i quan el sistema estigui una mica regulat. No? I és aquí on posen els exemples d'Austràlia i Canadà, que estic d'acord que són sistemes que generen nivells d'integració molt superiors al que genera ara mateix el sistema espanyol. No?
Hi ha una cosa que apunta al cercle, que molta gent també apunta darrerament, que és que es debati sense pors la immigració. Aquest és un dels problemes, ara, Sergi mateix, el que hi ha sobre la taula?
Sí, jo crec que el problema de debatre la immigració, com tots sabem, és que és un debat que ve amb molta toxicitat, no? I, a més, és un debat també doncs, que és molt fàcil de simplificar. I jo crec que la veritat és una mica més, entre cometes, avorrida i està una mica més al mig, no? És a dir, la immigració no és ni la culpa de tots els mals que tenim, ni tampoc és la solució per tots els problemes que tenim, no? Llavors, el que s'ha de fer és parlar sobre el tema honestament, no copiar, diguem-ne, narratives extremes per por a càlculs electorals a curt termini que al final normalment acaben fracassant i llavors tenir una conversa, diguem-ne, honesta sobre aquest tema, no? I aquesta conversa hi ha vegades que no és només una conversa sobre immigració, sinó que també és una conversa sobre el model productiu i econòmic, diguem-ne, que tu vols tenir, no? Perquè molts dels problemes, entre cometes, que se citen amb la immigració, per exemple, el tema de la irregularitat, el tema de la integració, tot això també, diguem-ne, té molt de lligam amb el tipus d'economia que tu tens, no? Si tu tens un mercat laboral molt irregular, amb molta gent treballant amb contractes precaris, amb sou baixos, vinguis de Sabadell, del barri de Gràcia, de Terrassa o de Bangladesh, és igual, és a dir, tots estem una mica amb el mateix, doncs aquest també serà el model productiu que tu tindràs i aquesta serà també la immigració que tu atrauràs, no?
Sergi Pardos, catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de Glasgow i membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Farem una pausa i de seguida amb nosaltres el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Li regalo al meu pare 17 milions? O ell això no ho fa servir? Bé, els hi regalo de tota manera. No sé, jo els faria servir?
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
El 90% de l'art africà existent és fora del seu continent.
Van colonitzar tot i van empobrir tot.
Regne Unit, França i Bèlgica ja s'han compromès a retornar-ne part de les seves col·leccions.
Un museu avui és un espai de disputa i s'ha de repensar de dalt a baix.
I aquí què fem? Descolonitzem o mirem cap a una altra banda?
Aquests objectes s'haurien de mirar de tornar, sempre i quan hi hagi garanties de que es conservaran, òbviament.
30 minuts, un patrimoni incòmode. A TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Avui t'has plantat a l'estudi de Catalunya Ràdio amb aquesta jaqueta de caçador.
De caçador.
D'on tens l'escopeta, Joan?
És una mica de caçador de perdius.
Si jo agafés el vestidor de Joan Callarissa, féssim intercanvi, vindríem despullats tots dos. Jo no tindria nassos de portar-me cap peça de roba de les que ell té al seu armari, i ell suposo que per clàssic i avorrit tu tampoc et podries jo, posar cap dels meus jerseis.
Jo, lamentablement, no em podria posar res del teu armari, però perquè tens tan bon tipo que no em cabria res.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Tu i jo fem la mateixa talla.
No, carinyo.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Mai cap déu no ha nascut dels mers conceptes escolàstics. De Mòmia, de Joan Brossa.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio... amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Josep Sánchez Llibre, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com està?
Molt bé. I moltíssimes gràcies per invitar-me a aquest programa tan interessant.
A vostè per venir. No sé si l'haig de presentar ràdio. Com a president de Foment o com a vuitè diputat de Junts a Madrid.
Comencem bé, doncs. No sé per què em fas aquesta segona afirmació.
Home, li faig aquesta pregunta. Ja sap vostè que corre, no? Que hi ha certa gent que considera que vostè representa Junts directament.
Bueno, doncs pues, ara intentaré aclarir-ho, no? A veure, Foment del Treball, en aquest cas el seu president, parla amb totes les formacions polítiques. Parlo des de Vox fins als Comuns, Esquerra, el PSC...
O Aliança Catalana.
No, encara no hi ha parlat, no? El PP... i amb totes les formacions polítiques que hi ha al Parlament de Catalunya, el Parlament espanyol i el Parlament europeu. Què ha passat últimament? Bueno, pues que a través d'aquestes relacions que té Foment, que és la seva obligació d'actuar com a lobby en totes aquelles qüestions que interessen a l'economia productiva catalana, doncs amb Junts, concretament, hem incorporat doncs una sèrie de plantejaments econòmics que ens els han comprat des d'aquest punt de vista, van acceptar doncs no aprovar la reforma laboral de les 37 hores i mitja, i en aquest cas jo sempre dic i manifesto obertament que Junts va salvar de l'insolvència econòmica a la política econòmica catalana i a la política econòmica espanyola. Que això va fer-ho acompanyat de dues altres formacions polítiques, com és PP i Vox, que van impedir que prosperés una reforma laboral que anava en la direcció com va anar l'economia francesa a la insolvència de l'economia espanyola. I sempre ho dic obertament. Jo estic molt agraït a Junts, i en el seu cas també al president Carles Puigdemont, per haver parat doncs, un plantejament que anava en contra i anava en la direcció de la inviabilitat de moltes petites i mitjanes empreses catalanes i espanyoles i de molts autònoms. Tant de bo pugui dir, en els propers mesos, que gràcies als diputats del PSC hem plantejat o hem recuperat mesures a favor de l'economia productiva, que gràcies als diputats d'Esquerra Republicana també hem aconseguit recuperar iniciatives en la direcció de l'economia productiva, i després em diran, bueno, per què vostè ara és un diputat del PSC? Pues, bueno, pues no ho soc diputat del PSC, però gràcies al PSC hem recuperat iniciatives importants. I aquesta és l'explicació.
A canvi de què? És a dir, vostè ha fet d'interlocutor entre empreses i Junts, per exemple?
Evidentment, és que la nostra obligació... O sigui, jo represento empreses, jo sóc empresari. I la nostra obligació...
Passa, vostè cobra com a president de Foment?
No, jo no cobro. No és que no cobri jo, és que els meus antecessors, els estatuts de Foment del Treball, prohibeixen que cobri el president de Foment actual, no, aleshores. Jo em vaig trobar amb uns estatuts, que lògicament no he intentat canviar, ni els canviaré durant el meu mandat, que ja es mantenien amb la presidència del senyor Rossell, amb la presidència del senyor Gai.
Per tant, vostè ho fa per vocació?
No, jo ho faig perquè
per
tinc una empresa.
Sí.
Afortunadament, l'empresa va molt bé, la porta el meu germà. Aleshores, bueno, doncs em puc dedicar a una qüestió que jo penso que sé fer-ho. Jo hauria de saber fer escopinyes i cloixes. I el que sé fer és esmenes i relacionar-me amb les administracions públiques.
I fa de facilitador també per moltes empreses en el contacte polític, perquè bueno, passin les coses.
Bueno, nosaltres fem de lobby, que jo crec que una patronal com Foment del Treball, o com és la COE, la nostra obligació és defensar els empresaris, reivindicar el paper de l'empresa, i si hi ha, jo diria, legislacions que van en contra de la llibertat d'empresa o d'increment d'impostos o d'iniciatives legislatives que van orientades al tancament de moltes petites i mitjanes empreses, la nostra obligació és defensar-los davant dels poders públics. I això és el que van fer quan es va intentar implementar a través d'un real decret llei les 37 hores i mitja, que sempre m'agrada recordar que l'obligació de les 37 hores i mitja dels 27 països de la Unió Europea, només hi ha dos que anaven en aquesta direcció, França i Bèlgica. Ja veuen com està l'economia d'aquests dos països. I altres països com Alemanya i Itàlia, el màxim d'hores per treballar és de 48. Espanya és de 40, però la realitat és que amb la negociació col·lectiva, que és el que des de Foment venien plantejant, la negociació entre sindicats i empresaris, normalment el plantejament d'hores treballades cada vegada baixa més. I avui a Catalunya, afortunadament, i ho dic també en defensa de les negociacions que hem implementat entre sindicats i empresaris, el 33% dels convenis que s'han signat a Catalunya estan per sota les 37 hores i mitja. Per tant, la negociació col·lectiva és una eina fonamental perquè l'economia productiva i l'economia d'un país vagi en la bona direcció.
Per negociar col·lectivament cal també participar de les reunions, de les trobades. Pedro Sánchez li feia aquest retret.
¿Dónde está la patronal cuando el IBEX alcanza máximos históricos? ¿Y dónde está la patronal cuando los beneficios empresariales baten récord año a año? Y creo que su ausencia también dice mucho.
Això pel que fa a la pujada del salari mínim interprofessional per aquest 2026, que serà una pujada del 3,1%. Què li respon?
Bueno, jo crec que aquestes declaracions que va fer el president del govern són lamentables, no es corresponen a la realitat i obeeixen amb un desconeixement que a mi m'ha sobtat, de veritat, m'ha sorprès, per part del president Pedro Sánchez, que li tinc un gran respecte, per moltíssimes coses favorables que ha fet per Catalunya i per Espanya, no? Però crec que aquestes declaracions denoten un gran desconeixement de l'economia productiva espanyola. Ell parla de l'IBEX 35, de 35 empreses, però jo li parlaria al senyor Pedro Sánchez, que recordi que a Espanya hi ha milions de petites i mitjanes empreses, milions d'autònoms, gairebé 3 milions i mig, que són els que aixequen l'economia del país. Jo li demanaria al senyor Pedro Sánchez, amb molta educació, amb molt de carinyo, respecte. I el que hauria de fer el senyor Pedro Sánchez cada dia és donar gràcies a aquests 3 milions d'empresaris, que la majoria són petits i mitjans, i són autònoms, que cada dia s'aixequen i són capaços de tirar endavant l'economia del país. Que cada dia s'aixequen i són capaços de generar ocupació. Que cada dia s'aixequen i són capaços de generar riquesa. I que gràcies a aquesta riquesa i al repartiment d'aquesta riquesa es pot, jo diria, reforçar la cohesió social. Per tant, senyor Pedro Sánchez, amb molt de respecte, amb molt de carinyo, respecte pels més de 3 milions de petits i mitjans empresaris i autònoms que hi ha a Espanya, i, per favor, reconeixi la tasca, jo diria, important que estan fent els empresaris i els seus treballadors per mantenir l'ocupació, per mantenir el creixement econòmic, i que no valen fer declaracions despectives com les que va fer el dia que es va assignar el salari mínim interprofessional.
Per què no estan a favor, per això, de la pujada del salari mínim interprofessional?
No, és que aquí hi ha, jo crec que la informació s'ha d'explicar, s'ha de detallar. Els empresaris estem a favor no solament que pugi el salari mínim interprofessional, sinó que pugin tots els salaris. És veritat que amb la negociació col·lectiva que s'ha implementat després de fracassar la reforma laboral, s'ha demostrat que sindicats i empresaris, i a mi sempre m'agrada reconèixer el paper dels sindicats, perquè els sindicats són un element també fonamental per la cohesió social. I s'ha demostrat que quan ens hem assentat bilateralment empresaris i sindicats, hem sigut capaços d'arribar a acord. Es va signar el conveni de l'hostaleria recentment, es va signar el conveni de la metal·lúrgia, que és veritat que van haver-hi dos o tres dies de vaga, però finalment es van posar d'acord perquè els salaris pugessin per sobre de la inflació en els propers 3 anys. Per tant, quan ens assentem salaris, sindicats i empresaris amb la negociació col·lectiva, són capaços d'incrementar els salaris. El tema del salari mínim interprofessional és una qüestió que aprova unilateralment el govern de l'Estat, en aquest cas el govern del senyor Pedro Sánchez, jo diria inspirat per la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha plantejat, jo diria, unilateralment una pujada al salari mínim interprofessional que representa per les empreses al voltant de 1.800 euros al mes. O sigui, avui han de tindre en compte l'opinió pública que els empresaris del sector de l'agricultura, del sector de la pesca, del sector serveis i de determinats sectors que estan per sota de la negociació col·lectiva, doncs hauran de pagar a partir d'ara 1.900 euros bruts cada mes, i això és veritat que sense la negociació col·lectiva hi haurà moltes empreses que no podran suportar-ho. Què és el que demanem als empresaris? Escolta, jo estic encantat que el salari mínim interprofessional pugi 1.900 euros de cost per a les empreses i que els treballadors guanyin més diners, però els que no poden pagar, què passarà? Perquè s'ha de comptar sempre amb el que paga. I el que diem a continuació als empresaris és, escolti'm, ens sembla molt bé que vostès puguin implementar aquestes mesures, però posin alguna cosa per la part de vostès, bonifiquin la seguretat social, plantegin que es pugui indexar el cost del salari mínim interprofessional amb els contractes de la missió pública.
Que per un moment en què les empreses guanyen molts més diners dels que guanyaven, no?, i la pobresa està creixent, és a dir, cada vegada Espanya és un país que és més ric i els seus ciutadans són més pobres.
Això és veritat.
I aleshores l'empresa també té una responsabilitat social en el que està passant al país.
Jo crec que l'empresa està, jo diria, fent els deures en aquest sentit. O sigui, en aquest cas, jo diria que la majoria d'empresaris, en aquest cas jo parlo per Foment del Treball, sempre hem plantejat i hem mantingut que per nosaltres són més importants les rendes del treball que les rendes del capital. I cada vegada nosaltres hem plantejat que és veritat que després de la crisi de Lehman Brothers i la crisi del Covid, les rentes del capital tornen a superar les rentes del treball. I per això és importantíssim, doncs, generar riquesa, que aquesta riquesa es pugui redistribuir entre tota la societat per eliminar les desigualtats, perquè com més desigualtats hi hagin, més populismes creixin, i reforçar la cohesió social. Però aquesta tasca de generar riquesa, de reivindicar el paper de l'empresari, ho fem els empresaris. El que no podem tindre és, doncs, que el govern, en aquest cas, i em sap greu tornar-ho a dir, que el senyor Pedro Sánchez hagi criminalitzat els empresaris. O sigui, ha fet unes declaracions del IBEX 35, quan tothom sap que l'IBEX 35 no està subjecte al salari mínim interprofessional, i quan tothom sap que l'IBEX 35, els empleats d'aquestes grans companyies, es guanyen molt bé la vida, i ha obviat que hi ha més de 3 milions de petits i mitjans empresaris que els hi costa molt, doncs, mantenir la seva rentabilitat, i que a través del seu esforç, a través de la seva persistència, a través de jugar-se el seu patrimoni, és possible que l'economia espanyola vagi creixi en aquesta direcció. Per tant, jo li demano al senyor Pedro Sánchez respecte i que valori les seves declaracions.
Quan mirem tot el que va dient Foment, al final hi ha algú que l'acusa de defensar la Catalunya del no i potser començarà a guanyar motius. No el finançament, no el traspàs de Rodalies, no les 37 hores i mitges, no el salari mínim interprofessional. Representen vostè la Catalunya del no?
No, jo crec que nosaltres representem la Catalunya de generació de riquesa, la Catalunya de l'emprendiment...
Però com ho farà, per exemple, finançament? Si li donen 4.700 milions d'euros o res...
Però jo és que no he dit mai res. Saben, mal interpretat, segurament. Nosaltres el que vam dir és de Foment del Treball, i finalment el document que vam signar totes les formacions de la societat civil van donar la raó a Foment. Jo ara no voldria entrar ara en controvèrsia, perquè això ja sé que va generar molt malestar per part
vostè
de la societat.
Vostè deia que eren clarament insuficients.
Però al final han dit, el document que hem signat tots, han dit que no era suficient. Jo crec que entre no ser suficient i clarament insuficient, bueno, va tot en la mateixa direcció. I a més, hi ha una altra qüestió que nosaltres vam incorporar, que va generar molta controvèrsia per part del govern de la Generalitat. Vam dir que en aquest document s'havia de recollir el dèficit d'infraestructures que té Catalunya des dels últims 15 anys, que són, segons Foment, des del 2009 al 2023, de 42.500 milions d'euros. I això va provocar, doncs, un gran escàndol per part del govern de la Generalitat i dels seus consellers, i al final es va incorporar en aquest document que hi havia un dèficit de 42.500 milions d'euros. Per tant, escolti'm, al final...
Però li torno la pregunta, si vostès diuen 4.700 milions d'euros o res, ho agafa o ho deixa?
Jo ho agafo. Jo vaig dir, benvingut, siguin aquests 4.500 milions d'euros. Ara, jo crec
que... No ens quedem aquí, seguim treballant.
Seguim treballant, perquè avui Catalunya, el Congrés de Diputats, tenim la clau de la governabilitat, i el que vaig dir, escolta, imposin això sobre la taula, incorporin la resta de formacions polítiques que són claus per la governabilitat d'Espanya, i mirem a, anem a intentar d'aconseguir més finançament, de crear l'agència tributària, el que sempre havíem dit des de Foment, ja des de l'any 1900, des de l'època de la Mancomunitat de Catalunya. Foment, en aquells moments, ja va plantejar que Catalunya necessitava una agència tributària pròpia que recaptés, liquidés, gestionés i inspeccionés tots els tributs que generen el nostre país. I anem en aquesta direcció. Per tant, avancem, però des de luego aquests 4.500 milions sempre van dir benvinguts siguis. Mai vaig dir, o mai vàrem dir, que no els volíem, perquè va ser absurd.
Que, mire, la consellera d'Economia, Alicia Romero, va venir a aquest programa, va dir això.
Em va semblar desencertat perquè era una valoració molt genèrica, sense haver conegut, no?, de primera mà, doncs, la proposta. Crec que abans de fer aquest tipus de declaracions, doncs, una hauria de consensuar-ho una mica, no? Però, bueno, esperem també que siguin capaços, doncs, de sentar-se, d'analitzar, i a partir d'aquí, doncs, espero que puguem trobar-nos, no?
Vostès coneixien la proposta del nou model abans que s'anunciés?
No.
No.
Jo no la coneixia, me'n vaig a saber.
Llavors van fer un comunicat abans de saber el detall.
Bueno, però el comunicat ens va donar la raó. O sigui, a veure, aquí hi ha una qüestió. El govern pot fer els plantejaments que ell creia oportú, però Foment ha de fer ha de plantejar i ha de mantenir les seves reivindicacions. Nosaltres som independents del govern i tenim dret a tindre una opinió pròpia. Jo, amb algun conseller que després vaig parlar telefònicament, li vaig dir, escolta'm tu, que Foment del Treball no és a Camp PSC, eh? Foment del Treball, portem 255 anys d'història.
No, que no és Camp PSC, és una evidència.
No, bueno, però és que no és ni Camp PSC, ni Camp Junts, ni Camp Esquerra Republicana. Foment té 255 anys d'història. Per tant, heu d'acceptar les nostres reivindicacions. I quan nosaltres també hem ajudat a la governabilitat de Catalunya, vam manifestar públicament el nostre suport a l'Illa, el president Illa, quan va dir que implementaria la Constitució de l'Europol, vam aplaudir, vam venir Foment, li vam posar catifa vermella. Escolti,
però vostè ha perdut la interlocució amb Salvador Illa, per exemple, ara, en aquests dies?
Bueno, és que aquests dies, després del que va passar, el senyor Illa, doncs, va tindre una enfermedad muscular i òssea. Ha estat pràcticament un mes de baixa, ens hem xateat. Jo no puc perdre mai la interlocució amb el govern de la Generalitat, perquè nosaltres, si volem ser un lobby, hem d'estar bé amb totes les administracions. Per part nostra no quedarà. I no l'hem perduda, crec jo que no l'he perduda. El dilluns que ve ens han citat el Consell de Diàleg Social i m'han convocat. Vol dir que per ells encara dec ser pues, un agent social que ens necessita per tirar endavant tots els que ens plantegin. Però jo no l'he perdut ni la perdré. Ara bé, em va molestar que conversacions privades entre el president i jo mateix se socialitzessin a tot Catalunya i tothom se'n va...
Això ha passat?
Bueno, escolti'm, ara jo no vull entrar en això, però tothom va saber d'una conversa entre el president i jo mateix, que no ho vaig dir jo, va ser el president que ho va manifestar, o la seva gent. Per tant, escolti'm, per mi és un episodi acabat. El que nosaltres necessitem és que Catalunya tingui un bon finançament. Finalment van signar un document amb la resta de formacions de la societat civil catalana, van incorporar, jo diria, les nostres matisacions, i tampoc es tracta de guanyar aquest plantejament. Es tracta de que hem d'arribar a un acord, i així ha arribat. I escolti'm, jo sempre he dit que el passat és història, hem de mirar el futur, que per ser el futur no el veig massa clar.
No, si ponem el futur, el que veurem és que ja hi ha línies mestres de pressupostos, per exemple, amb els comuns. Se sent còmode vostè en uns comptes que també tenen el sí dels comuns?
Bueno, en primer lloc, jo, respecte a l'acord amb els comuns que es va implementar ahir mateix, jo vull plantejar tres qüestions. En primer lloc, molta preocupació per la imatge de Catalunya a nivell exterior i a nivell internacional per implementar una sèrie de polítiques que jo les considero filocomunistes que canvien el vot dels pressupostos a canvi de vulnerar els drets fonamentals dels ciutadans de Catalunya, com és la propietat privada. Per tant, aquesta és una qüestió que em preocupa moltíssim, la imatge pública de Catalunya a l'exterior.
La propietat privada vol dir la compra especulativa, en aquest
cas. No, la propietat privada, després m'explicaré.
Sí.
Segona, també voldria manifestar la incompetència dels darrers governs de la Generalitat dels últims anys en temes de matèria d'habitatge, que han estat incapaços de produir vivenda assequible, que després li diré les quantitats, que les tinc aquí perfectament anotades, a disposició dels ciutadans de Catalunya. Per tant, i aquesta incompetència de les administracions públiques, ara la fan pagar també vulnerant els drets dels ciutadans de Catalunya, com és la propietat privada. Que aquest és el tercer pas que s'implementa, perquè n'hi va haver-hi un, modificant la llei d'arrendaments temporals, l'implementació d'un increment d'impostos de l'ITP de més del 100%, de passant del 8% al 20%, i, en definitiva, això són plantejaments que van en la direcció de socialitzar la propietat privada dels ciutadans de Catalunya. Estem amb uns plantejaments, jo diria, de creixement econòmic, que no li fan cap bé a l'imatge del president Illa i del govern de la Generalitat. I per què dic la incompetència dels últims governs de la Generalitat? Perquè, segons dades del Servei d'Habitatge Territorial de la Generalitat, té un altre nom, però ara no me'n recordo exactament quin és, diu que Catalunya necessita la producció de 25.000 habitatges de lliures i de preu assequible, que són vivendes de protecció oficial. Sap quantes vivendes s'han produït aquests últims 15 anys? O aquests últims 10 anys? Parlem dels 10 últims anys. S'han produït, concretament, 15.000 de protecció oficial i de preu assequible. I d'aquestes 15.000, només 1.500 de protecció oficial.
Hi ha hagut un abandonament d'aquestes polítiques, per tant.
Bueno, això era plantejament per part de l'administració de posar sobre la taula, jo diria, seguretat jurídica, i que fos possible que els privats poguessin implementar aquestes vivendes de preu assequible. Ens trobem en aquests moments que hi ha un dèficit en aquests 10 últims anys de 100.000 vivendes. De 100.000 vivendes. Vol dir que si Catalunya necessitava, segons la Generalitat, 25.000 vivendes de protecció oficial i de preu lliure, si li sumem el dèficit actual, vol dir que a partir d'ara els privats hauríem de construir, o la col·laboració publicoprivada, al voltant de 35.000 o 40.000 vivendes,
sí,
de preu assequible, perquè els ciutadans de Catalunya poguessin tindre vivenda...
Per això mateix, davant d'aquesta urgència, no creu que s'ha d'intervenir al mercat?
Si estan intervenint contínuament, el que farà és que cada vegada hi haurà menys vivendes, cada vegada...
Escolti'm, els bancs en el seu moment es van intervenir per salvar-los, i vostès no van aixecar pas la mà.
Els bancs van intervenir. Bueno,
per ajudar socialment vam intervenir, perquè era un problema emergent.
Van intervindre el govern del Partit Popular,
sí,
els bancs bàsicament eren caixes,
sí,
per a preservar els estalvis.
Doncs ara el govern fa el mateix per l'habitatge.
Bueno, el govern fa el mateix, però es produirà l'efecte contrari. Perquè si durant aquests 10 últims anys, amb plantejaments que no eren filocomunistes i no s'atentava la propietat privada, doncs hi havia un dèficit ja de 100.000 vivendes. Què passarà ara amb un plantejament com l'actual? Que jo espero que això siguin focs d'encenalls i que finalment no s'aprovin aquestes mesures. O que sigui el Tribunal Constitucional, els que les tenen darrere. Però no podem estar, doncs, regulant, intervenint constantment amb els preus de l'habitatge, perquè es produirà l'efecte contrari i no es produirà la seguretat jurídica que necessiten els privats per implementar vivendes a protecció oficial.
Deixem canviar de tema. Aquests dies estem parlant molt també d'absentisme i de baixes laborals. Vostès creuen que no tota la gent que té la baixa l'ha de tenir, o que hi ha baixes que s'allarguen innecessàriament?
Bueno, el tema de l'absentisme és un tema delicat. És un tema que estan patint totes les empreses espanyoles, però ja no deixa de ser un problema únic i exclusivament espanyol, sinó que també s'està produint a molts països de la Unió Europea, bàsicament després del Covid, no? I aquí jo crec que es necessitaria una reflexió important i profunda entre els treballadors, els empresaris, vol dir les patronals, els sindicats i les administracions públiques, perquè és veritat. O sigui, avui el que no pot ser és que a Espanya cada dia hi hagin 1.600.000 persones que no vagin a treballar.
A Catalunya és un 7%, i Catalunya i el País Basc són les comunitats més elevades,
sí,
de percentatge.
Sí, però hi ha companyies de determinats mitjans de producció que la mitjana de les baixes és del 14% o del 15%. Grans companyies, No vull dir els noms, perquè les coneixen tots vostès, i això és impossible, no? Per tant, aquí hi ha la picanesca de molta gent que això s'hauria d'atacar, jo diria, amb un acord entre sindicats i empresaris, de la picaresca de les baixes del dijous fins al dilluns, que no hi ha punyetera manera de poder resoldre aquesta situació, i després hi ha baixes que s'allarguen més del compte per manca d'inversions en el sector sanitari, manca d'inversions en uns processos que s'allarguen indefinidament, no per culpa del treballador, sinó perquè l'administració no posa els mitjans perquè hi hagin, doncs, les visites per, jo diria, escurçar les llistes d'espera, i al mateix temps també hi ha un plantejament que hem demanat sempre als empresaris i que no ha tingut èxit des de fa molts anys, és d'intentar, doncs, fer proves pilot amb les mútues d'accidents de treball, perquè les mútues d'accidents de treball, determinades baixes, com siguin les lesions musculars, etc etc, les puguin diagnosticar les mútues d'accident, i això, doncs, evitaria el col·lapse amb la sanitat pública.
Exacte.
Però, repeteixo, aquest és un tema greu, que no únic, jo no m'agrada donar o culpar els treballadors, ni molt menys. Això, necessitem una reflexió profunda entre els sindicats, els treballadors, les patronals, les empreses i l'administració, de dir, bueno, què podem fer perquè l'índex d'absentisme, doncs, baixi en moltes empreses del 14 o del 15, inclús del 20%, i això és impossible, incrementar la productivitat amb aquests nivells d'absentisme.
Un altre dels grans temes d'aquests dies, també, que ha preocupat diferents sectors, és Rodalies. Quin preu pagarem pel caos ferroviari? No sé si tenen algun càlcul, alguna xifra de pèrdues econòmiques.
No, la veritat és que donar xifres experimentals, jo crec que nosaltres hem de ser seriosos. El que hem fet des de Foment del Treball, jo diria, és crear una comissió per la mobilitat adequada i eficient pels ciutadans de Catalunya, que es constituirà el proper dilluns. Aquesta comissió, hi haurà 60 comissionats, estarà liderada per el segle, per el RAC, per la Càmera de Comerç i per Foment, però s'hi han ajuntat, jo diria, 7 o 8 col·legis professionals, l'UPC, el Col·legi d'Enginyers, el Col·legi de Ponts i Camins, el Col·legi d'Arquitectura, el Col·legi d'Economista, el Col·legi de Sindicats, les escoles de negoci també hi són, i així al voltant serem 70 comissionats que començarem...
Per reflexionar sobre el model de Rodalies.
No, per reflexionar sobre el dèficit de les infraestructures de Catalunya,
sí,
sobre el model de Rodalies, sobre la circulació viària, i al mateix temps jo crec que entre totes aquestes organitzacions, molts dels treballs els tenim fets, i intentarem donar els resultats a partir del mes d'octubre d'enguany. Per tant, aquesta comissió durarà 6 mesos, jo penso que es farà un treball molt important, perquè tots els comissionats tenen molta informació i estan molt qualificats per fer un diagnòstic de què és el que necessita Catalunya perquè les infraestructures funcionin. El que ha passat amb Rodalies aquest últim mes, jo crec que és inacceptable i és impresentable, i això hi hem de donar una solució. No pot ser que avui 300 o 400 mil usuaris de Rodalies, doncs, no arribin al lloc. O sigui, no puguin anar al lloc de treball amb el temps correcte, i els perjudiquem també amb el seu temps de lleure.
Aquí hi ha un tema que s'ha generat molta discussió, és sobre les hores, si s'han de recuperar les hores la gent que no ha pogut arribar o no. Estem davant d'un escenari en què cada vegada haurem més episodis de temporal extrem. L'episodi de vent de la setmana passada, per exemple, també va fer que molta gent doncs tenia la recomanació del govern de no anar a treballar, però clar, les empreses n'hi havien que sí que recomanaven el teletreball i d'altres que no deien res, no? S'hauria de posar d'acord també aquí sindicats, empreses, governs per decidir què es fa en episodis d'aquests?
Jo crec que no costaria res, doncs, ser més curosos en prendre determinades mesures al respecte. Per exemple, el que va passar la setmana passada, o fa 10 dies aproximadament, el que no té sentit és que es prenguessin mesures. Em sembla molt bé que es prenguin mesures quan el nivell del vent és de la intensitat del 6 i corre el risc de perdre vides humanes. Amb això estem totalment d'acord. El que no tenia sentit és que aquests mateixos plantejaments es fessin a Girona, a Tarragona o a Lleida, que la gent va poder anar a treballar tranquil·lament, o, per exemple, al Berguedà o al Vallès Oriental, que no hi va haver-hi pràcticament. Per tant, nosaltres el que demanem és proporcionalitat, i sempre, quan es prenen mesures d'aquest tipus, tindrà en compte que hi ha moltes petites i mitjanes empreses i molts autònoms, de que si no se'ls dona una ajuda al respecte, doncs serà perjudicial per ells. Per tant, jo crec que el govern, és possible que amb el que va passar amb Rodalies tingués un excés de nerviosisme, que va prendre una sèrie de mesures, però això s'han d'intentar negociar amb els agents socials.
Em queden un parell de preguntes, però abans de ser intervenir a la gent de l'Àgora i em guardo les preguntes pel final. Ai, Ferran.
Molt bé. Bon dia, senyor Sánchez Llibre. S'han parlat de moltes coses, però aniré bastant al gran, dues preguntes molt concretes. Vostès exigeixen, demanen que hi hagi pressupostos, perquè seria molt perjudicial per al país que no hi hagi pressupostos. Clar, si consideren tan perjudicials les condicions filocomunistes que plantegen els únics que estan disposats de moment a aprovar aquests pressupostos, que són els comuns, perquè la resta no sembla que estiguin disposats, com creu que el govern de la Generalitat, el govern del PSC, hauria d'aconseguir tenir pressupostos? Amb qui creu que haurien de negociar si, de moment, Esquerra no ha començat a negociar? Sembla que podria fer-ho, però ni Junts, ni el PP, ni la resta de formacions polítiques estan disposades a negociar aquests pressupostos.
Nosaltres des de Foment sempre hem dit que volem pressupostos encara que no ens agradi. No ens podem permetre el luxe de no tenir pressupostos. Ja sabem que moltes mesures que incorporaran, com aquestes, que jo crec que no arribaran tampoc a bon terme, perquè les tomarà els tribunals de justícia, aquestes mesures filoeconomistes no seran...
Són però... mesures que a Dinamarca, per exemple, s'apliquen, bueno, a Holanda.
Bueno, en alguns països en què hi ha molt sol públic a disposició, no és el cas de Catalunya. Que, quan parlem de Singapur, que abans la gent et parla de Singapur, ja tot és sol públic, o quan parlem d'Àustria, però Catalunya s'ha de mirar la idiosincràcia de Catalunya, i aquí hi ha hagut una incompetència de les diferents administracions. Però tornant a la pregunta, Foment sempre ha estat a favor dels pressupostos, i ho vam fer-ho amb Esquerra Republicana, que no ens agradàvem, per un tema de que entenem que si hi ha pressupostos hi ha d'haver uns serveis públics de sanitat, d'ensenyament i de serveis socials que s'han d'acometre, i no podem perdre, jo diria, recursos per no tenir pressupostos. Per tant, doncs, seguim mantinguent el mateix plantejament. És veritat que sempre el govern de la Generalitat té l'excusa, bueno, és que jo tinc els socialistes i Esquerra, que són els que m'aguanten. Diu, escolti, molt bé, però si vostès han d'implementar mesures filocomunistes que van en contra de la imatge de Catalunya, doncs canvin de socis. Però aquí ja no hi entro, eh?
I preocupen més les polítiques filocomunistes o les filofeixistes que Vox està imposant al Partit Popular en governs autonòmics, per exemple, o que probablement s'imposaran en governs d'entorn.
Miri, jo defenso la propietat privada. La propietat privada és un dret fonamental.
Són polítiques filofeixistes.
Sí, no, jo parlo de Catalunya.
Sí.
Quan s'ataca la propietat privada ha d'haver-hi algú que aixequi la mà, i aquest és Foment. Ja sé que això em comportarà algunes crítiques, però m'és igual. La propietat privada és un dret fonamental dels ciutadans de Catalunya.
Arturo.
Sí, jo, senyor Sánchez Llibre, ara sentint-lo, m'he recordat que l'any passat el Ricard Ostrell va portar al Museu de la Tècnica de Terrassa, i jo em vaig admirar...
Sí, per pes en meu.
Bueno, podia estar Sabadell, no passa res. Sí.
A vegades s'han de fer coses que un
sí,
no...
Sí, Sabadell passava el mateix, més o menys, que Terrassa en aquells temps. No, sí. El que és el testimoni d'una burgesia catalana que al segle XIX va fer la revolució industrial a la Mediterrània, era puntera, estava molt interessada en posar Catalunya al capdavant de la tecnologia, al capdavant del desenvolupament. També tenia també feia el pistolerisme, eh? Vull dir que no romantitzo, vull dir, però això era la burgesia.
Sense burgesia catalana, el catalanisme no hagués crescut, eh?
No,
la música, el Barça...
És a dir, això era la burgesia catalana.
El Barça, també?
Bueno...
Sí, sí, també.
I ara... Clar. I ara veig que l'elit empresarial catalana, doncs, els que està molt interessada és en el totxo, en el turisme, en un sector productiu de molt baixa qualitat. I a mi això, en fi, em fa com una mena de tristor. No sé, em sobta aquesta baixa ambició de l'elit empresarial catalana, i em fa una mena de tristor. I crec que vostès tenen una responsabilitat també, és a dir, molt bé dir-li als governs que no han estat a l'alçada. Estic bastant d'acord, eh?
Ah, menys mal.
Sí, estic bastant d'acord. Però crec que alguna cosa també ha de dir l'elit econòmica d'aquest país sobre el com està aquest país a nivell de baixa productivitat, molt baixos salaris, un sector productiu molt enganxat, això que dèiem, aquesta economia que és extensiva i que necessita tota l'estona mà d'obra de molt baixa qualificació. No sé què t'ha de dir.
Bueno, jo no em considero de l'elit empresarial català, jo sóc un representant.
Però
jo dic el que sóc jo.
El president de Foment.
No, president de Foment. Però jo vinc d'un tarim i tinc una petita i mitjana empresa competitiva, sóc un petit empresari, un mitjà empresari, digui-lo com vostè vulgui, però jo no represento les èlits. Jo vull representar els 3 milions i mig o els 350.000 empresaris petits i mitjans que hi ha a Catalunya, els que estan a Foment i els que no estan a Foment. Jo no em sento representant de l'IBIS 35 ni de les grans fortunes. Per tant, jo vull que això quedi clar. Jo represento els petits i els mitjans i a l'economia productiva en general, que són els que han fet possible que Catalunya i Espanya hagi democràcia. Sense empresaris, sense aquests empresaris no hi hauria democràcia. Estaríem en un país com Corea del Nord.
I sense els sobres tampoc.
Eh? Sí, sí. Evidentment, sí, evidentment. No, no, quan parlo d'empresaris parlo de treballadors.
Sí, sí.
I que consti que he parlat de la, jo diria, de la meva complicitat i de la meva, de la tasca que fan els sindicats. O sigui, gràcies als sindicats i als empresaris són possible, és possible arribar a acords amb la negociació col·lectiva. Però ara, això que vostè em diu de les llelis de fa, jo no hi era fa 150 anys. Jo estic ara veient el segle XXI, sé el que és Foment. Ahir vaig estar al Berguedà parlant amb moltíssims, vaig reunir amb 250 petits i mitjans empresaris i Antoni Almadà, i sé quina és la realitat productiva de Catalunya. Escolta, que és de petits i mitjans, i que també els haurien d'escoltar els polítics, el que diuen aquests senyors, eh? Que obrir la porta cada dia costa molt, eh? Costa moltíssim. Més impostos, més especular... Ai, menys tax a la propietat privada, més cotitzacions socials, i, bueno, i després què? Incrementes els salaris, però si no els pots pagar, què passa? Per tant, aquí hem de tindre en compte el que representa l'economia productiva catalana, jo crec que és un dels elements fonamentals del nostre país.
Jordi.
Deixem-me fer una prèvia a la discussió que tenien sí. l'Arturo i el president de Foment, perquè diu, sense empresaris no hi hauria democràcia, diu, sense treballadors tampoc. Un moment. Sense empresaris no hi hauria treballadors.
I sense
treballadors no hi hauria empresaris. És a dir, no, estem en una línia d'empatar-ho tot i estem perdent aquí els bàsics. És a dir, hi ha treballadors perquè hi ha empresaris. Es reparteix la riquesa... Perdó, un segon.
Qui no hi ha treballadors? He dit obrers, perquè em referia al moviment obrer, que va ser lo fonamental...
Hi havia obrers perquè hi havia fàbriques, perquè hi havia empresaris. I es distribueix la riquesa perquè algú la crea i algú arrisca. Això era un bàsic, perdona, i ho anem a explicar. Jo torno al principi de l'entrevista. Crec que és un elogi per Junts que li hagis preguntat al president de Foment si era el vuitè diputat. Perquè algú que defensi els autònoms i els emprenedors, que defensi la propietat privada, que defensi que la gent que diu que es vol fer rica no són una èlit, és un elogi pel partit que s'associï en aquests valors, que jo crec que està de menys. Tu mires la CUP, els comuns, Esquerra i el PSC s'han apuntat a lo contrari. Per tant, que es pugui pensar que la patronal, que la patronal està, o sigui, que es pugui identificar amb Junts, crec que és un elogi per Junts. Sincerament ho penso, perquè fa patir molt el mapa polític que tenim en aquests moments, que està totalment alienat del que és la societat catalana, diria més, del que és una societat occidental avançada.
Pues representa la majoria.
En podríem parlar. En aquest sentit, parlant d'eleccions, que és cap on jo anava ara mateix. Jo crec que l'últim pacte del Salvador Illa amb els comuns crec que difícilment sigui legal. Jo crec que... I en aquest sentit li volia preguntar si vostès esperaran que algú actuï d'ofici o faran alguna iniciativa perquè s'intervingui amb un atemptat a la propietat privada i fins i tot en una intervenció al mercat que ja el govern decidirà en què pots invertir i en què no pots invertir, que llavors jo no dic que no estigui d'acord en que es pugui regular aquesta inversió, però que ells puguin decidir, que un altre pugui decidir en què tu inverteixes, em sembla un atemptat. I per altra banda, i una mica de política, estar d'acord en que hi hagin pressupostos, millor que no n'hi hagin, d'acord. Però si per tenir-ne i per intentar assegurar la seva supervivència amb una estructura molt complicada, el president Illa comença a fer coses que van en contra del sentit comú i de l'estat de dret, vostè no creu que és millor que hi hagi eleccions?
Bueno, jo aquí no hi entraré perquè és entrar en política. Jo em mantinc amb el que sempre hem dit des de Foment. Nosaltres des de Foment, encara que no ens agraden els pressupostos, voldríem que hi haguessin pressupostos al nostre país. Per tant, jo no m'hauré d'aquesta línia i en temes polítics això ho han de decidir els grups parlamentaris i no m'agrada mai fer política. Ja n'he fet durant molts anys i ara intento fer economia i empresa. Per tant, jo no puc canviar de pensament perquè hi hagi hagut ahir l'acord entre la Gigi Calviac i el president Illa, perquè, bueno, escolti, ja veurem com acabaran, ja veurem quina és la lletra petita, veurem què fan les nostres organitzacions quan vegi la lletra petita, però jo vull mantindre amb la màxima, no? Jo crec que Catalunya no es pot permetre luxe no tenir pressupostos, jo crec que si no els tinguéssim perdríem al voltant de 3 o 4 mil milions d'euros, perquè la pròrroga seria impossible, doncs, perquè hi ha moltes partides que no es podrien provar. Per tant, jo, malgrat que no m'agraden aquests pressupostos, com no em van agradar a l'Esquerra Republicana, vam dir que era necessari. Com que no podem votar, només jo em quedo amb aquesta afirmació.
Milagros.
A mí me fa molta gràcies, senyor Sánchez Llibre. Algunes de les coses que diu i repeteix en totes les entrevistes i que penso que a mi em xirrien una miqueta. Una és que no fa política, no vol entrar en política, quan no fa altra cosa que entrar en política. És evident.
Totes les valoracions... Política econòmica.
No. Tot és política. Escolti, tot és política i els seus pronunciaments moltes vegades són molt ideològics. Jo no tinc res a dir perquè defenso la llibertat d'expressió i la llibertat ideològica, altra vegada. L'altra qüestió que em fa molta gràcia és quan diu que no es pot atacar a els únics que creen riquesa, els empresaris que creen riquesa, com si els empresaris fossin els únics que creen riquesa. En un país es crea riquesa, la creen perquè hi ha bons empresaris, preferiblement, si tenen responsabilitat social, millor, perquè hi ha treballadors, perquè hi ha infraestructures, perquè hi ha serveis que fan que funcioni el país. I aquesta riquesa, aquesta creació de riquesa, no seria possible sense la contribució de tots. Per tant, l'empresari és un mes, molt important, però un mes. I llavors voldria anar al tema del salari mínim interprofessional com a pregunta. Senyor Sánchez Llibre, 37 euros d'increment. 37 euros, una gran batalla perquè no pugi el salari mínim interprofessional, 37 euros, i se situï en 1.121, crec recordar, que és un salari que està per sota del preu mig de l'habitatge a Barcelona. Per sota del... És a dir, amb aquest salari mínim no es pot llogar un pis a Barcelona. Per tant, llavors... aquests dies s'ha parlat de quantes vegades el senyor Garamendia cobrava el salari mínim interprofessional. No li preguntaré a vostè quantes vegades cobra el salari mínim interprofessional, però no m'importa, m'entén? Ara, la qüestió és, 1.121 és el salari mínim interprofessional. Des de que es va començar a tornar a pujar, s'ha pujat un 66% en aquests últims 4 o 5 anys. I des del primer dia, Foment va dir que això seria la ruïna del país i que tancarien milers i milers, s'arruïnarien milers i milers d'autònoms. La pregunta que li faig és, quantes empreses i autònoms han tancat a Espanya per la pujada del salari mínim interprofessional? Té dades?
No, escolti, és que Foment no ha fet mai aquestes afirmacions, perquè justament... I
acaba de fer-les aquest matí?
No, jo he dit que... He dit moltes coses. En primer lloc, respecte a la primera consideració que m'ha fet, jo el que no puc permetre és que es criminalitzi els empresaris. I avui hi ha una tendència de l'esquerra i de l'extrema esquerra a criminalitzar els empresaris. Jo contesto, sense els empresaris no hi hauria democràcia. Punto. I aquí em quedo. Segona pregunta. Ja no són 30... Vostè fa els mateixos plantejaments...
Sona amenaça, això, senyor Sánchez Llibre?
Sí, sí.
Sona una mica amenaça, això, que sense els empresaris no hi hauria democràcia. Això, vol dir, això?
Jo ho mantinc, escolti, és la meva opinió.
No, sí, clar.
Jo no faig política, jo faig política econòmica. Aleshores... I sento si és una amenaça...
No, que sona.
No. Jo defenso els empresaris i no puc permetre que se'ls criminalitzi, perquè no som delinqüents, els empresaris. I avui, una part del govern i de l'extrema esquerra se'ns criminalitza i fan pensar que som delinqüents. I això no ho permetré mai.
Però qui diu delinqüents?
Ho dic jo.
Ah, bueno, ho diu vostè, sí.
Sí, sí, com vostè ara em fa els mateixos plantejaments de la Yolanda Díaz, que no ha pagat mai una nòmina. Ella diu que sí, però jo crec que no ha pagat mai cap. I parla dels 37 euros diaris. No, jo li parlo que avui el salari mínim interprofessional comporta per les empreses un sou no de 1.221, de 1.900 euros. A l'empresari que estigui subjecte al salari mínim interprofessional, que a Catalunya, afortunadament, n'hi ha pocs, perquè la majoria estan per sobre, perquè estan sotmesos a la negociació col·lectiva, per tant, però el pescador, el del camp, el dels serveis socials, alguns petits autònoms que no arriben, bueno, els costaran no 1.221, 1.900. Jo el que dic a continuació, primer, que tant de bo no fos de 1.900 i fos de 2.500, esclar que sí.
Que vols que es pacti amb tots els
actors. No, jo el que vull és que el govern, quan unilateralment pren la decisió de que aquest senyor li costi 1.900 euros, que no els podrà pagar probablement, doncs també... posi algú al govern de la seva part i digui, mira, escolti, seran 1.900 euros, però el govern li bonificarà en 300 o 400 euros les quotes de la seguretat social, que posi algú de la seva part i que no únic i exclusivament ho haguem de pagar els empresaris, perquè no es compta mai amb el que ha de pagar. I a més, jo l'he dit abans, estic orgullós de la negociació col·lectiva que hi ha a Catalunya entre empresaris i sindicats, perquè hem demostrat que quan ens assentem a la taula som capaços de pujar els salaris, de millorar les condicions socials i laborals, i la veritat, escolti'm, i s'ha demostrat que els convenis de la metal·lúrgia i del sector de l'hostaleria, que són els més importants de Catalunya, els hem signat ràpidament després d'avortar les 37 hores i mitja. Per tant, escolti'm, jo crec que he contestat les dues preguntes.
Sí, però els beneficis empresarials han pujat per sobre del que han pujat els salaris.
No, no és veritat.
No són dades.
Oh, bueno, escolti'm, però el que inverteix i vol treure una rendibilitat. Escolta'm, és que si no estaríem amb el comunisme pur i dur. Sí. Però aquí respectem o no respectem que hi hagi iniciativa privada, que posin el seu patrimoni a disposició de les empreses i que hi hagi rendibilitat. El que no pot ser, el que no podria ser,
però no
és que els salaris pugessin per sota la inflació. Però això no ha passat. Això no ha passat, i ho hem de dir-ho clar i alt.
No han recuperat encara el poder adquisitiu,
tant
eh?
De bo, tant de bo.
Ah, veu,
tant,
veu.
No, escolti'm, no, sí. Escolti'm, que Foment ha dit que per Foment...
No han recuperat el poder adquisitiu. En canvi, els beneficis empresarials sí que s'han recuperat.
Però estem parlant dels de l'IBEX 35 o estem parlant dels 350.000 empresaris petits i mitjans i autònoms que hi ha a Catalunya?
La setmana passada ens vam posar d'acord, Milagros, amb dir no tots els propietaris són grans propietaris d'habitatge i no podíem confondre els fons voltor amb el que té dos o tres pisos. En el cas del benefici empresarial, que són dades agregades, no es pot confondre una empresa que té 500 milions de benefici, que jo aquí estic molt d'acord en poder determinades mesures, amb un empresari que potser té, al final de l'any, potser té 20.000, perdona?
Sí.
20.000 euros de benefici.
No, no, sostenir,
si en aquest empresari,
pregunta...
si en aquest empresari en el, fas que per tenir 20.000 euros de benefici al final de l'any el cost d'un treballador li pugi a 2.000, no són 1.200, són 2.000 euros de costos, li surt més a compte no tenir treballadors o tancar el negoci. Bueno, jo crec que una mica la reflexió de l'economia productiva és aquesta.
La reflexió que hem de fer és si un país es pot permetre tenir empresaris que tenen aquestes condicions, és que no poden fer front als salaris de la gent que necessita i treballadors que no poden arribar a fin de mes treballant.
Bueno, això és estructural, però la realitat és aquesta.
Hem de redistribuir millor la riquesa i hem d'intentar posar sobre la taula un pacte social que no està a les mans del govern espanyol, sinó està a les mans del govern europeu, un nou pacte social amb la que primin més les rentes del treball que les rentes del capital.
Clar, doncs estem d'acord.
Perquè el que
no es pot fer és defensar que continua havent-hi unes empreses si la continuïtat d'aquestes empreses és a costa d'una explotació extrema de la gent que treballa.
No hi estic d'acord.
Perquè, escolti, pagar 1.000... Encara que els hi costi 1.900, el que rep el treballador són 1.100. Però si no pot pagar ni el lloguer, home, però si no pot pagar el lloguer, si no pot pagar un pis a Barcelona, ni a Hospitalet, ni a Santa Coloma, ni a Badalona...
I de qui és culpa que no hi hagi pisos de l'administració, del govern de la Generalitat dels últims anys? No traslladin vostès totes les culpes a l'empresari i a la societat privada. És culpa de l'administració, que han estat incapaços de produir habitatges a preu assequible, de vendre a protecció oficial.
Però no serà culpa dels filocomunistes que no han governat.
Però han governat, porten governant 30 anys.
Sap quants edificis de protecció oficial s'han fet a Barcelona en els últims 7 anys?
I quan
57, escolti, gràcies a la senyora Colau. I han estat, l'actual govern ha estat incapaç...
Sap quan se n'havien fet en els anys anteriors, en els 30 anys? 2 milions. I sap on són aquestes vivendes de protecció oficial? Al Mercat Lliure.
Això
no protesta, vostè.
Això ha sigut un error de la llei. És a dir, que l'Estat posi...
I qui governava quan hi havia aquestes lleis?
Pues els socialistes.
I el PP i Junts.
Ferran, molt breu, sisplau, perquè hem d'anar acabant.
Senyor Sánchez Llibre, quan em deixi el càrrec, li has d'oferir tertúlia...
No, ja ho sap. Ja té l'oferta, eh?
Ja havia vingut.
No li serà rentable.
El tema dinari és el de menys. Afortunadament.
Li agafo la paraula. Sí, quan acabi, vingui a tertulià. I sense cobrar, com a Foment, eh?
Exacte. No necessita.
És un bon empresari,
sense cobrar. Això ens ha quedat.
Ja, si em permeteu un canvi...
Li demanaré la participació amb la seva productora.
Ah, això sí. Igual si hi ha una injecció de capital.
Faig un petit canvi de terç i torno a l'entrevista, diguéssim. Perquè la reflexió que feien, la discussió que tenien en Jordi i l'Arturo, a mi, jo crec que era equivocada. Vull dir, hi ha treballadors sense empresa privada, se'n diu cooperativisme, i anem en una tendència d'empreses sense treballadors. I la meva pregunta és, quan aquests robots xinesos amb la intel·ligència artificial que hem vist ballar es converteixen no en ballarins, sinó en ensambladors de cotxes, en constructors d'habitatges, perquè, vamos, pel que hem vist, la patrona com planteja que després s'ha de redistribuir la riquesa? Vull dir, s'haurà d'augmentar la fiscalitat sobre els capitals, sobre els beneficis, sobre... Perquè, clar, si no hi ha treballadors, no hi ha repartiment de riquesa. Però els beneficis hi seran igual.
Com que no tinc la vareta màgica, no m'agrada improvisar, i no vull dir disbarats.
Però hi estan reflexionant a l'empresa sobre això.
El dia que vostès vulguin, vostès em convidaran a un programa i els hi parlaré del que estem fent des de la nostra organització amb la intel·ligència artificial, que és impressionant.
Doncs sí.
I han d'estar molt preparats. I tenim una sèrie de mesures a sobre la taula que les estem treballant, pensant que en els propers 5 anys veurem, jo diria, avenços tecnològics a través de la intel·ligència artificial en la que les petites i mitjanes empreses ja hauran d'anar-hi, sí o sí.
Destrucció de llocs de treball.
Intentarem que aquests llocs de treball que es puguin destruir amb una determinada activitat puguin passar a un altre sector, a un altre sector econòmic. Això ja va passar, ha passat durant molts anys, això.
Hem d'acabar. Ja per acabar, li deia que vull fer dues últimes preguntes. Primera, vostè estaria disposat a ser president d'Espanya en una moció de censura?
És que jo no sé per què m'ho diu a mi, això.
Home, ja sap, home, no sé, no, ara no em vingui d'innocent, ara, vostè.
No, però...
Va sortir publicat a tot arreu que vostè podia ser un nom que podia plantejar-se per una moció de censura.
A mi no m'ha plantejat absolutament ningú.
Ningú.
Per part de cap formació política, aquesta situació. És veritat que m'ho vaig trobar als mitjans de comunicació, vaig ser el primer sorprès, i vaig intentar que això... parar-ho, perquè això no és veritat.
Val. I la segona, vam veure l'esmorzar de Sílvia Oriols que hi anava un representant de Foment de Treball.
Sí.
Com és que hi van anar?
Oh, nosaltres anem a tot arreu. Però és que nosaltres tenim l'obligació d'anar a tot arreu. Ho he dit abans. Escolti, jo amb totes les formacions polítiques que tenen representació al Parlament de Catalunya, amb totes, des de la Sílvia Oriols, passant per la CUP i acabant per Vox, jo contínuament, Foment envia tots els seus plantejaments i totes les seves propostes a totes les formacions polítiques. Per una qüestió de respecte. No? Unes són més importants que les altres, però jo escolto tothom. I tenim l'obligació. I Foment va tot arreu, o jo, o el meu equip. Sí, a més ho dic obertament, sense cap tipus de connotació, de dir, escolta, i per què hi has anat? Bueno, escolta, nosaltres anem a tot arreu. I si demà fes un plantejament o un esmorzar la CUP, doncs també aniríem. És que tenim l'obligació de tot arreu.
Truqui'm aquell dia, que vindrem a fer-li la foto. Sí. Bueno. Vagi amb samarreta aquell dia. Senyor Sánchez Llibre, gràcies per acompanyar-nos. Records en Dani, records en James.
Gens, seran donats.
Gràcies.
Bon dia a tothom.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Paquita, bona tarda. Fem un unboxing en directe.
Ara l'obro.
A veure.
Una coca de xocolata.
I qui creus que te l'ha enviat?
La meva germana, que és de part de tota la família.
Bé, Paquita, com et quedes?
Molt emocionada. Bona tarda, Júlia. Bona tarda a tothom.
Hola, mama.
Hola,
Tuqui! La mare, que també està bé, no?
Sí, també. Sí,
a partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga...
Anem a repartir berenar.
A la tarda de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
El matí de Catalunya Ràdio.
Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Ja tenim aquí les ofertes límit del Corte Inglés. Grans productes amb els millors preus. Però només pels més ràpids, perquè d'ofertes així n'hi ha durant un temps limitat. Afanya't i estigues al cas d'això que sentiràs, segur que hi ha una oferta que et va de primera. De la marca CeraVe, segona unitat al 50% de descompte en una selecció de referències. A més, un 25% de descompte en tots els productes de les marques GUM, Gesque, Meritene, Solgar, Pur i Arcofarma. 20% de descompte en tot de la marca Ana María La Justicia, i un 2x1 en la marca Viamolta. Són així les ofertes límit, tan sols al Corte Inglés. Del 19 al 22 de febrer, a la botiga, web i app. I recorda-te'n, dimarts que ve, a les 6 de la tarda, t'esperem al Corte Inglés de Can Dragó, la cantant Leire Martínez, jurat de l'última edició d'OT, i serà per signar exemplars del seu nou disc Històries d'aquella niña. No t'ho perdis. I això és tot per avui. Adeu, molt bon cap de setmana a tothom.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punt.es Arturo Puente i l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal.
A la ràdio parlem cada dia de moltes coses, del que passa al món, del que ens preocupa, del que canvia... Però quan escolto les persones convidades d'una llarga trajectòria, m'adono que volen continuar sent actives, ser qui han estat sempre, ser qui realment són. És llavors que cal administrar molt bé la força per poder seguir el ritme. D'això també n'hauríem de parlar, oi?
Exacte, i tenim bones notícies. Us presentem Meritene Força i Vitalitat, una gamma de productes per complementar la dieta de les persones adultes. Clínicament provats, són uns sobres que tenen molt bon gust i aporten proteïnes d'alta qualitat, amb batuts de vainilla, xocolata, cafè o maduixa, i en format a punt per prendre's de xocolata o vainilla, sense gluten i sense sucres afegits. Inverteix en tu amb Meritene Força i Vitalitat, que contribueix a fer créixer la massa i la força muscular. Meritene des de fa més de 30 anys amb la garantia de Nestlé. Porta magnesi que ajuda a tenir un metabolisme energètic saludable.
Un minut serà a les 10 del matí, anem a canviar de tema, anem fins a Montblanc. Alcalde de Montblanc, Marc Vinya, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què està passant a Montblanc?
Doncs aquesta setmana ens ha passat una cosa ben insòlita. Ens hem trobat que unes quantes fonts públiques s'han quedat sense aixetes perquè algú les ha sostret.
Quantes fonts? De quantes fonts estem parlant?
D'una quinzena.
O sigui, 15 fonts que han robat l'aixeta.
Sí, sí, i a més, en alguns casos, les aixetes no és que tinguin un gran valor econòmic, però sí que tenen un cert valor patrimonial, perquè hi ha una font amb tres aixetes que és del segle